I són les 6 i 14 minuts. Comencem ara la crònica cultural. Tenim a Bernat Cifra als estudis de la ràdio. Bernat, benvingut. Benvingut, Bernat. Ara sí.
Ara se sent molt bé.
Molt bé, perfecte. Endavant.
Molt bé, Maria Àngels. Moltes gràcies per aquesta rebuda que me fas i el públic també és vestida de negre com te veig jo, que és el meu color preferit, i veig que també és un color molt important per les senyores, la veuríeu lo curre que està a Maria Àngel de Ràdio Pollença. Bé, avui m'han posat, com veig, me tocava dir dimecres ahir, dimecres 8, però me varen passar davant el de l'Ajuntament, que tenien moltes coses que dir, com solen fer els polítics, i a mi m'han retardat fins avui. Estupendo, jo no m'aquell de res, massa favor me fan, per exercir la meva xerrera innata i, a més, establir contacte amb vosaltres, amb el que m'escolten. Bé, tenim un temps invernal, i en aquest temps invernal com sol començar sempre amb aquell vers tan ben fet d'en Costa Llobera, d'una de les seves oracianes, Entrada d'hivern, que diu: benvingut sia el temps aspre. O sigui, no solament hem de donar la benvinguda en el temps de primavera, a l'estiu, quan hi ha sol i hi ha que permet la vida en el carrer, de tot això, sinó també hem de donar, hem d'estar contents, hem de donar la benvinguda al temps aspre que mos fa estar dintre nostre i pareix que mos talla les ales, però resulta que aquestes ales poden tornar més grosses a de vora la foganya, a de vora el foc, o bé fent vida familiar, o bé llegint, o bé estudiant, o bé estant davant la tele i escoltant i vegent el programa millors que vulguem. Jo volia dir, el primer de tot, a la missió d'avui, un parell de coses sobre els Reis, que varen a ser dilluns passat, no era, dia 6, i volia dir un parell de paraules. En primer lloc, han de tenir present que la festivitat del rei, anomenada també Epifania, després direm què vol dir això d'Epifania, bé, que els Reis no eren ni tres, perquè no ho diu l'Evangeli, dels quatre evangelistes només n'hi ha un que en parla dels Reis, que és Sant Mateu, el primer. Els altres, Sant Marc, Sant Lluc i Sant Joan, que formen els quatre evangelistes, aquests tres darrers no en parlen, només en parla Sant Mateu. I no parla de que fossin tres, ni que fossin pròpiament màgics, sinó que els han de dir savis astrònoms, això és el que els haurien de dir. Bastaria dir savis, els savis d'Orient. Ni eren tres, ni eren màgics, ni eren reis, sinó que savis. Després també no tenim el nom, no m'ordona el nom Sant Mateu. Això de Gaspar, Melcion i Baltasar no mos ho donen, sinó que això és una denominació que va aparèixer en el segle VI, o sigui, 600 anys després d'haver tingut aquesta realitat històrica. Fins 600 anys després, al segle VI, apareix a l'església de Sant Apol·linar el Nou, a Ravenna, que és una ciutat italiana, que ja coneixeu, al mitjà Itàlia, a Ravenna, a l'església molt hermosa de Sant Apol·linar Nou, allà apareix un mosaic on hi ha el rei, els reis, ja els direm així, en Baltasar, Melcion i Gaspar, o Gaspar, Melcion i Baltasar. O sigui, hi ha aquests tres personatges amb el nons, i a més, en aquest mosaic, sabeu el que ofrenen. En Gaspar és el que va ofrenar en Sants, que és una, és d'una planta enormement aromàtica. La mirra també és una planta que se pot mesclar l'encens i també és aromàtica. I en Baltasar, que el negre, el savi que és negre, és el que ofereix o. De modo que aquests tres savis allà varen ofrenar o, encens i mirra. en Baltasar, Ló, en Gaspar, l'encens, i en Melcion, la mirra. Ló l'ofrenaren en l'infant Jesús com a rei. Ells sabien que era el rei de la creació, seria el rei d'Israel, el rei de tot el món. Per tant, li oferiren O. En Melcion, oferint-li la mirra, el venerava com a homo, perquè la mirra, amb altres coses, és el símbol del dolor humà, sobretot. Aquesta planta, encara que faci un poquet de l'or que se sol mesclar en l'encens, és el símbol de la humanitat, perquè realment el més propi de l'home, el més propi, no ho dubtem, tots ho tenim a dins la nostra cosa, dins que nostra, és el dolor. El més propi de l'home, de la humanitat, és el dolor. I després en Gaspar, que li oferia l'encens, que l'encens és com a Déu. Quan a les iglesis veiem que encensen, és que encensen a la divinitat, a Déu. De modo que, repetim, ni sabem que fossin tres, i més que magos o màgics, els deim savis astrònoms, bé, eren astrònoms, ni tenim els noms. Tot això de tres i de noms i de tot això va aparèixer en el segle VI de la nostra era, com a lògic, a Santa Polina de Ravenna. En aquesta iglesia apareixen, i a partir d'aquí se n'ha fet el que se n'ha fet. Fixeu-vos amb una traducció magnífica de l'Evangeli que s'ha fet ara. Darrerament està molt ben traduïda en el català, com ho expressa Sant Mateu. Havia nascut Jesús a Betlem de Judea en temps del rei Herodes, quan de sobte uns savis vinguts de l'Orient es van presentar a Jerusalem preguntant: on és el rei dels jueus que acaba de néixer? Perquè han vist a l'Orient la seva estrella i han vingut a adorar-lo. Només de sentir-ho, el rei Herodes es va esverar i tot Jerusalem amb ell. Va convocar tots els grans sacerdots i els escribes del poble i els demanar on havia de néixer el Messies. A Betlem de Judea, li varen respondre. Així ho va escriure el profeta: i tu, Betlem, terra de Judà, de cap manera no ets la menys important entre les principals de Judà, perquè de tu sortirà el dirigent que pasturarà el meu poble Israel. Llavors Herodes cridà de mallat aquells savis per informar-se exactament del temps de l'aparició de l'estrella i els envià cap a Betlem amb aquest encàrrec: aneu-vos-en i esbrinau exactament això del nen, i quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber de seguida. Així podré venir jo també a adorar-lo. Amb aquesta recomanació del rei varen marxar, i vet aquí que l'estrella que els havia vist, que havien vist a Orient, els anava al davant fins que vengué aturar-se just allà on era el nen. Fou immensa la joia que varen tenir en veure l'estrella. Entrant a la casa, veren el nen amb la seva mare Maria. S'agenollen i l'adoren. Obrin els seus cofres i li ofereixen com a reials or, encens i mirra. I avisats en somnis que no tornassin a Herodes, se'n van anar cap al seu país per un altre camí. O sigui, varen enganar en Herodes. Bé, després... ja sabeu que l'àngel se va aparèixer a Josep i va dir: agafa la teva dona Maria i l'infant Jesús i vet en Egipte i vos amallau allà fins que hagi passat aquesta persecució de Herodes. Està molt ben traduït, ara se fan unes traduccions admirables dels evangelis. Un ja no pot dir: oh, com que a l'Iglésia això ho deien en llatí, no els diuen en llatí ara, els diuen amb el vernacle, sigui amb el mallorquí, sigui amb el castellà. De modo que aquestes traduccions ara dels evangelis i de tota la Bíblia en general, perquè ja segur que els evangelis formen part de la Bíblia. De modo que ni eren tres, ni eren magos que fessin màgia, sinó savis astrònoms. I en quant als noms i el no apareixen fins a l'església de Santa Polina de Ravenna. En canvi, sí que apareix el que li regalaren. O mirra i encens, o encens i mirra. Un diu, i això de l'or com seria? Serien monedes d'or o serien tal volta algunes joies? Jo suposo que inclús Maria Santíssima, la Mare de Déu, a lo millor se'n posaria qualcun, perquè això és molt propi de la feminitat. De modo, bé, i de modo que ara ja queda una miqueta més aclarat això de la festivitat del rei d'Orient, que no eren reis, eren savis astrònoms, no saben quants eren, i per suposat una gentada allà, perquè allà a la cova de Belén s'havien presentat primer el pastors, i el pastors també era una bona guarda, però ofrenaven coses de casseva, sobrassades, o una ovella, o un pollastre, el que fes, o una peça de formatge. En canvi, aquests savis astrònoms ofrenaren o encens, o com a rei, el nen Jesús com a rei que era, encens com a Déu que era, perquè era homo Déu, i la mirra com a homo, perquè la mirra ja sabeu que és una planta que fa també un aroma com a l'encens, però indica sobretot el dolor. El dolor, a un que li ofereixen la mirra és perquè ha tingut també algun dolor, i el dolor és el més propi de l'humanitat. Dir humanitat vol dir dolor, o encens i mirra. Bé, aquesta festa se diu Epifania. Què vol dir això d'Epifania? Epifania és una paraula grega que vol dir manifestació. Per tant, manifestació de Déu homo a tota la gent, perquè aquells tres savis representaven ja tota la gent, perquè no eren israelites, no eren jueus, no eren israelites, venien, no diu d'on, però d'en fora. Per tant, aquests savis, en dir els reis, han d'entendre que ja és una manifestació, una epifania del nen Jesús, o de Jesús Déu, la gent més enfora dels pròpiament dels jueus o dels israelites. Insisteix que amb aquesta paraula epifania, que vol dir gran manifestació. Si trobàveu, per exemple, un verso que digués en abril i maig hi ha una gran epifania de flors. Anem a suposar que llegint poesia vos trobàvem amb aquest verso, qui sap on. Però en abril i maig hi ha una gran epifania de flors. Com per exemple, també per setembre hi ha una gran epifania de fruits de la terra. Efectivament, el setembre és el temps de coir fruit de la terra, i sobretot el més important de tots els fruits, que és el rem, el raïm. Per tant, epifania vol dir manifestació. Ja heu après una paraula grega que a poc arribam a dir de paraules que no són ni llatina, ni castellana, ni catalana, ni tot això. Bon, anam en el grec o l'hebreu. Per exemple, d'hebreu saben dir amen, així sí, amen. Una paraula hebrea. Quan d'homos, per exemple, hi ha en aquest món que han de dir davant la seva dona amen, amen, el que tu diguis, amen. En grec, dem kyrie, que vol dir senyor, kyrie eleison, ten misericòrdia, kyrie eleison. Però això són paraules greies. En saben de hebrees, en saben de greies, i aquí vol ensenyar una de greia avui. Epifania, manifestació, que és el dia dels reis o dels savis astrònoms, on Jesucrist se va manifestar gent que ja no era judaica ni israelita, eren personatges astrònoms, savis, que venien de l'Orient. N'hi ha que aquesta epifania l'amplien a dues escenes més de la vida de Crist. Una és en el bateig que fa en Joan Bautista quan batia a Crist en el Jordà. Crist no necessitava ser batiat, perquè no tenia cap pecat original ni res, no necessitava, però se va voler humillar i va davallar i se va posar dins el riu Jordà, i Sant Joan Bautista el va batiar. Aquest bateig també és una epifania, és una demostració de Crist a molta gent que allà se batiava, i davant tota aquella gent que se batiava, ell mateix va voler passar per aquí a Rita. I també, un altre, altres diuen que Epifania també és el dia de les noces de Canà, aquell poblet de devora Nazaret, que on Crist i la Mare de Déu i els primers apòstols, Crist, Maria i els primers apòstols, varen ser convidats a unes noces, varen ser convidats a unes noces. I allà ja sabeu el que va passar, que un moment donat la Mare de Déu, com a dona que era, i com a que tenia el cuidat de tot això, li va pillar un cop a l'esquena, diu, no tenen vi, han acabat el vi, aquest novis, aquesta festa, ara ja no tenen vi, quin mal paper i tot això. I ell li va dir, i a mica més, li va dir Crist, però ella, la Mare de Déu, va dir a un parell de criats que hi havia per allà, que ja anaven de bòlit, perquè veien que no hi havia vi, va dir, fei el que vol dirà aquest, fei el que dirà. I efectivament, Crist ja sabeu què va fer, va dir, men, què fan aquestes hídries aquí? Això els omplir des de vi no seu temps, però ja està acabat, ja estem amb aquest handicap tan gros, dirien, a lo millor. I va dir, ompliu-se d'aigua. I aquells criats varen omplir d'aigua aquelles hídries en una merda grosses. I amb això diu, au, ja els podeu servir. I quan deia, ja els podeu servir, tot allò s'havia convertit en un vi extraordinari, de primera qualitat. I quan el va tastar el novi, diu, però bueno, nosaltres hem donat, sabeu que hem donat el vi més dolent abans i ara ve el vi més bo. Bé, això, tot aquest miracle, que va ser el primer que va fer Jesucrist davant la seva mare, Maria, i els apòstols, això també és una epifania, una demostració, una manifestació. De manera que tenim davant els savis màgics o els savis astrònoms, que és la festa primera, això se diu és l'epifania. Després, també, una altra epifania, quan se va batiar, per allà se va demostrar a tota la gent que volia passar per aquell rite. I tercera, quan va obrar el primer miracle d'això de les noces de Canà, que va ser impressionant. Com veus, els evangelis tenen records enormement pintoresc i enormement atractius, això, perquè aquestes tres historietes d'uns savis que arriben i donen encens i mirra, tot això, després que s'abatia en el riu Jordà i després que fa aquell miracle impressionant de que envia l'aigua en vi i per solucionar aquella pella, aquell problema, aquell hàndicap que tenien, aquell novís, realment són importants. Però, vamos, nosaltres Epifania ho deixam per lo primer, per l'adoració d'aquests savis, no deim tres, aquests savis d'Orient que oferiren so en Sense Mirra, i aquests savis han estat anomenats després, en posterioritat, Gaspar, Melcion i Baltasar. Molt d'anys en el que se digueren Gaspar o Melcion, Pollença existe Melcion més aviat com a llinatge, quasi com a mal nom i tot, però és un nom. I després Baltasar, que n'hi ha molt de Baltasar. Bueno, hem explicat, hem repassat això del rei, per si hi havia algú que no ho sabés, i la paraula epifania o manifestació o demostració. També podríem dir a una lota que se presenta molt guapa, molt fina, molt plantosa, molt llampada, li podríem dir, va, quina epifania està fet. També li podríem dir, perquè realment és una manifestació. Se manifesta allà d'una manera extraordinària. Bé, els reis, hi va haver, com sabeu, hi va haver una bona cavalcada. Llàstima que ja no és el qui ho solia organitzar cada any, en Jaume Paco, un bon artista de la madera, fill del gran escultor mestre Paco, i però així tot la cavalcada va anar bé, i va ser ben rebuda per tota la gent, en voleu d'orquestres i en voleu de banda de cornetes i tot el que ja tenim a Pollença, que és capaç de fer festa de qualsevol, en qualsevol ocasió. Bueno, ara ja ens preparam per Sant Antoni, ja el tenim damunt. Per Sant Antoni ha aparegut ja per la tele, per el qui no hi anàrem, no dic per el pollen sense qui pogueren anar, a la tallada del Pi, que havien quedat que seria de 20 metres, i crec que si mateix avui quan el tallaven i el midaven en tenia 21 de metres, no sé, en aquestes hores si l'han escapçat gens. A Ternelles, que és una vall tan silenciosa, tan quieta, que en Costa diu: a dir l'hermosa vall de Ternelles, a on medita la quietud. O sigui, la quietud, aquest ser que és ja impalpable, la quietud es troba meditativa. Mireu si està ben feta aquesta imatge. A on medita la quietud. Idò, a on medita la quietud, ja han anat un bon estol de pollencins a fer la tallada del Pi, que me suposo que està en el redol de cada any, i el tallen que sigui ben alt. Això ha estat agafat per la tele, perquè clar, és un fet molt important, aquesta anada a cercar el Pi. És entre les tradicions que hi ha a Pollença, que és poble de tradicions, tenim aquesta del Pi, i no l'hem de perdre per res del món. Anar a Ternelles, un moll que també ve a Pollença, també fa una tallada de pins, i de Pi el duen del Pinar de Formentor i el duen arrastrat per les aigües fins que arriba en el port de Pollença, on ja arriba allà de vora el torrent de Boca del Barcuix, el posen damunt la carretera i l'arrastren fins davant l'església. També tenen, per tant, Pi i pujador de Pi. Bueno, nosaltres hem fet aquesta tallada, ara ja com és qüestió de pelar-lo, i després vendrà el dia que l'hauran d'ensabonar, perquè en el fons és una cucanya, això. No, és mal de saber exactament d'on ve l'origen, d'on tenim. Ara això és una prova festiva, una cucanya, perquè una vegada ensabonat allò, ja sabem lo que significa, que un ha de pujar i a dalt ha de cobrar un gall, que abans era viu, i el tenien allà dalt dins una senaia, i després també ha de foradar una bona saqueta de confeti per escampar-lo per damunt la gent. De modo que tot això fa que sigui una festa extraordinària, molt suggestiva, molt popular, molt, però també té això, té la que mos deixa amb un interrogant que dura de vegades hores. Qui pujarà, després de moltes que ho proven, qui pujarà i com hi pujarà, si ho farà aviat o si no, a més de la plantada en si. La plantada ja també és una cosa molt ben estudiada, que sol anar molt bé. Això omple, és la festa de la plaça històrica de Pollença, que és la plaça Vella, perquè allà hi havia la porta principal de l'església, quan l'església estava, diguéssim, entrevessada en relació a la postura que té ara, diguéssim, que té una postura quasi com si diguéssim de tramuntana mitjón, de nord a sud, i abans la tenia de llevant a ponent, i donava l'entrada principal a la plaça Vella. Bé, tot això ja se sap, s'ha estudiat molt, i allà hi ha aquesta festa que tots coneixem. Una festa, sobretot, que molt lleva el fred, perquè enmig de tanta gent no hi ha qui tingui un pèl de fred. I, a més, una festa amb interrogants i impaciència, perquè de vegades ja dura hores la saber qui pujarà després d'haver-ho fet tantes vegades. Bé, i això és, per tant, és aquesta, la festa de Sant Antoni, que se celebra quasi per tot Mallorca. Poden dir que tot Mallorca és un fogueró on hi ha porquim, hi ha ximbombades, hi ha bons sopars, hi ha tot això, i realment se fa per tot Mallorca. Ara, parell que destaquen, sa Pobla, amb unes completes estupendes, estona de pregar i davant l'església, això de vegades no hi ha pobles que no hi ha manera de fer-ho, perquè hi ha pobles que tenen menys fa que altres, això és un fet, eh? I a la Pobla encara conserven, és un poble que conserva molt la fa nòrvara, i per això han pogut fer una estona de pregària. L'església de la Pobla s'omple totalment i fan una pregària a Sant Antoni, on hi ha el crit, a més, de l'anomenat clameter, que diu més o manco visca Sant Antoni i poques coses més. Però allà ja se fa una estona de pregària, a de fora han quedat els dimonis, i després surt, i de la mateixa manera que aquest poble té un estim, diguéssim, espiritual o piadós, després té també l'estim de les gloses, que no podeu imaginar com són i com sonen, no és vera? De modo que del poble és que on se fan millor les gloses i on se fan amb més intensitat. O sigui que, com veus, la Pobla és molt interessant. Jo no he estat allà i per això em puc parlar un poc, perquè he vist la festa de la Pobla. No he estat allà a Artà, on se fa l'argument, o llegenda, l'argument que se fa cada any, un en verso o prosa fa un glosat, pràcticament, la vida de Sant Antoni. La vida de Sant Antoni, que és una vida en certa manera monòtona, era fill d'una casa rica, i va dur una vida de jovenot, de jovenot ric, de brigantell, diríem, en castellà diríem de pollopera. Bueno, eren fill d'una família benestant i tenia una germana. Amb això, un bon dia, al cap d'un temps de sentir l'evangèlic, que deia: «Dona-vos tot en els pobles, i tindreu un tresor, conforme quedeu pobres vosaltres, donant-ho en els germans pobres, tindreu un tresor en el cel». I ell s'ho va prendre ben en sèrio i això ho va fer. Tota l'herència la va donar als pobres, primer deixant ben assistida a la seva germaneta, i se'n va anar en el desert. Primer va estar a dins una tomba de jueva, d'això d'Egipte, n'hi ha tantes de tombes a Egipte, que és un poble que pareix que té la seva vida és la mort, és un poble que pareix que només honra la mort. Bé, després per allà, això se deia, primer havia nascut a devora el delta del Nil a Qualsum, bé, no importa, el recordeu el poble, dient que havia nascut a la desembocadura del Nil, en el delta del Nil, ja en teniu prop, i que després va estar en aquell castell on estava ple de serps, però ell va sobreviure enmig d'aquella companyia tan terrible i tan asquerosa, en certa manera, i que es deia Píspir, i després se'n va anar cap a la Mar Roja, a Qualsum, i a Qualsum allà va estar. A Qualsum estava visitat pràcticament, tenia dues cases de visites, una molt amable, de molta gent que anava, quan ja tenia fama de sant, després anava a curar-se o hi duia a curar els animals, o bé anaven a curar-se les persones o a curar-se els animals. Però també va tenir una casta de visites aparentment molt atractives, però també molt doloroses, que eren les visites del dimoni, que no podia consentir que aquell fos, havies arribat en aquella santedat i tot això. I el dimoni se li presentava o bé en forma d'àngel, perquè vegeu, o bé en forma d'animal, o el que era pitjor, en forma de dona temptadora, com les que ella potser hauria vist a Egipte, per Tebes o Memphis, a la seva joventut. I doncs li venien aquestes imatges i tot això. Això ha dat lloc, com que és tan famós Sant Antoni, a una barbaritat de quadros que pinten les tentacions de Sant Antoni, i també de novel·les i tot, de modo que és un sant tocat per la pintura i la novel·la, això és important. Diuen que també va tenir contacte amb un altre ermità com ell, que se deia Sant Pau de Tebes, no Sant Pau de Cilícia, l'autor de les cartes, sinó Sant Pau de Tebes, que tenia la mateixa edat i vivia per Tebes, un poquet en fora, però diuen que se toparen els dos ermitans, els dos anacoretes, si voleu dir també en grec, anacoretes, o cenobites. Se deien, o bé, ermitans, si vivien tots sols, i si vivien en grupet ja, en petites comunitats, se deien cenobites. De modo que poc a poc hem après avui tres paraules gregues. La paraula epifania, que vol dir manifestació. La paraula anacoreta, que vol dir aquell que se retira del món. Anacoreta, aquell que se retira del món. Ermitans, que vol dir els eremites, els que viven tots solets, a dinbarrat, això, o bé si viven en conjunt, que si els cenobites, també una paraula grega. Rient, no sé si m'atirareu pedres i direm en Bernat me'n vol embuar amb aquestes paraules gregues. No me'n vull embuar. Et simplement dir que mos posam en contacte amb una llengua tan noble de vora el llatí, que és el grec, i mos diu lo que és epifania, lo que és anacoreta, lo que és ermità, lo que és cenobita, etc, etc. I un dirà, carai, per si no sabés prou de mallorquí o castellà, i ara me venen en paraules gregues. Bé, en tot cas, perdoneu-me, i que cadascú ho retengui de memòria o ho olvidi, que quedarà bé igual. Bé, això, la festa de Sant Antoni, per tant, no he de dir res més, perquè volta la sabeu tant com jo, o la coneixeu igual. Jo ja no he de dir res més, ha passat Nadal, esperant que hagi passat bé, com jo vol dir a les emissions de banda Nadal, sense accidents ni incidents. Això s'ha d'evitar sempre. Espero que no hagueu tingut accidents, i que tampoc hi hagi hagut incidents com brelles o topadisses o mal moments o disguts o el que sigui. Ni accidents ni incidents. Espero que també el rei vos hagi induït moltes coses importants. Ara que els hi direm els savis d'Orient, res de reis, sinó savis astrònoms d'Orient. En fi, si heu rebut algú de voltes perquè n'he escampat un poquet la meva felicitació nadalenca, ja deia que començava amb aquest crit. Visca el viure, ressona tots els dies. Cal fruir, però dona'm el de més, encès el rif fanal de l'humor, de l'amor i les alegries. Per aspres caminois o amples vies, aquest serà, amics, el nostre jornal. De la nostra claror, deixar senyal, hem de donar claror, hem de donar llum, no hem de donar fum. De la nostra claror, donar senyal, sembrant aquí i allà sanes folies, hem de sembrar sanes locures, sanes il·lusions, no diguen locures, jo he posat folies perquè m'anava bé per la poesia. I després el vers final diuen, net Jesús, bona taula ens agombola, calor i aliments els atendrem ben de vora, però neix Jesús, però els pobles arreu lluiten i penen, doncs preguem pel qui no tenen ni càntics ni torrades, o ni foianya ni torrons, perquè efectivament aquest temps que nosaltres hem passat tan bé de Nadal i del Reis i tot això, hi ha molta gent que no ha tingut ni càntics, no han sabut que era un villancet ni una música per escoltar o per ballar, tot això. Hi ha molta gent que no pot escoltar música perquè no en té. Ni càntics, ni foianya, és dir, que han passat un fred enorme, ni torrons. I en dir torrons tant ens referim a lo dolç, a dolços, com també a lo salat. No han sabut que era una cuixa de pollastre ni unes costelles de porcella. De modo que així hem de tenir un record per tots aquests. I res més, ara ja entrant dins Sant Antoni, el pròxim dia ja parlarem més de Sant Antoni, perquè serà d'haver dia 15 i ja estirem damunt la festa, i si me voleu contar coses a mi, encantat, o si qualcú vol venir a la ràdio, na Maria Àngels, ben segur que vos deixarà xerrar de Sant Antoni o de les vostres anècdotes que teniu. I si no, m'ho contau a mi i ho direm entre tots. I després ja segueix l'any, que tinguem un bon any, un any que a primera vista, després de tot el que mos fan i xerren i s'insulten els polítics i tot això, que entre altres coses són un perfecte maleducats, i ara se creuen que van sortit un que va tret, diguéssim, el senyor Pablo Iglesias, Pablo Sánchez, que tenim en Pedro Sánchez i en Pablo Iglesias. Tenim Sant Pere i Sant Pau ara, aquí amb el govern, Pere i Pau. Bueno, aleshores hem de prellar un poc per ells, perquè pensin les coses, els meditin i no mos pugin massa els imports, que no, per mi la cosa ja va per aquí. Bé, idò, a pesar de tot això, a pesar de que des del punt de vista polític és un caos, diu la gent que Espanya és un caos, el manco ho salvem des del punt de vista social, és a dir, des del punt de vista de comunitat, de la família, del pobles, de la nació, de la pobles, de les famílies. I això almenys salvem això i tindrem un bon any nou, 2020. Bona tarda i fins la pròxima.
Escolta aquí.